Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, assegura que el govern no té cap problema a donar explicacions on calgui sobre Rodalies. Aquest matí, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han registrat una petició per celebrar un ple monogràfic al Parlament sobre Rodalies, que ara haurà de validar la Junta de Portaveus. Moret ha remarcat que la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va demanar comparèixer petició pròpia, tot i que no al ple, sinó en comissió.
Més que demanar altres coses, jo crec que el que estem demanant i el que estem treballant és tot allò que calgui per obtenir les solucions necessàries perquè aquesta xarxa funcioni.
I malgrat les reunions d'urgència d'administracions i gestors, la paciència dels viatgers de Rodalies ja fa temps que s'ha esgotat. Si la situació no millora, plataformes d'usuaris de transport a tot Catalunya faran concentracions el pròxim 22 de març per denunciar la manca d'accessibilitat i eficiència dels serveis. Ho ha explicat a la xarxa Ana Gómez, que és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
Hi ha molta feina per fer i van molt tard, però sí que és veritat que les mesures són bones. Ara, el paper ho aguanta tot. Hem de veure com es tradueix a les vies, però a nosaltres sí que ens sembla positiu que prioritzin informar-nos. Han reconegut que ens van tirar les vies sense preparar-les, que hem sigut els conillets d'Índies, que no tornarà a passar, que no estem bojos. I, bueno, l'actitud és bona, però repeteixo, ho hem de veure i fins que no es vegi les vies i les andanes, aquí ningú està content.
Sobre el terreny, Rodalies ha acumulat aquest matí els retards habituals d'un dia qualsevol. Més temes. El jutjat de Catarroja, que instrueix la investigació sobre la gestió de la dona del 29 d'octubre passat a València, ha citat com a investigats la llavors consellera de Justícia i Interior del govern valencià, Salomé Prades, i el secretari autonòmic d'Emergències de la Generalitat d'aquell 29 d'octubre, Emilio Argüeso. De fet, va ser la Generalitat Valenciana qui va traslladar a la jutgessa que investiga aquella tragèdia que la decisió d'enviar l'alerta va correspondre a l'exconseller de Justícia, Salomé Prades, que estava en aquell moment a càrrec en el FECOPI. I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha difós un comunicat d'avís que a partir de les 3 de la tarda ha demanat a la població que no consumeixi aigua de la xarxa. Segons informen, a conseqüència de les pluges intenses d'aquest cap de setmana, s'ha detectat un nivell elevat de terbolesa en l'aigua que supera límits tècnics i sanitaris de qualitat establerts i per precaució es recomana no fer-la servir ni per beure ni per cuinar. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 10 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana i ho fa amb temps variable. De fet, els ruixats s'han tornat a sovintejar des de fa un parell o tres d'hores en algunes comarques de Barcelona, sobretot, i al llarg d'aquestes immediates hores encara tindrem algun ram, algun xàfec més intens, bàsicament al prelitoral barceloní, també les muntanyes de Tarragona i cap al Prepirineu, amb cotes de neu de 1.500-1.600 metres. Els núvols més trencats els trobarem cap a la Costa Brava i ja al llarg d'aquesta tarda s'anirà obrint el cel arran de mar també a la costa barcelonina i tarragonina. Un temps, per altra banda, agradable, no ha de fer gaire fred i la temperatura respecte a ahir tampoc s'ha de moure gaire. Aquesta propera nit i matinada, també demà molt d'hora, ens creu amb una petita pertorbació que farà ploure a moltes comarques. Demà al matí, sobretot, continuarà plovent a les comarques barcelonines i durant la tarda hi haurà xàfecs en moltes comarques. Novament, a Barcelona, Tarragona i Lleida, on tindrem més possibilitat d'algun remassot. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats analitzarem la relació de la generació Z amb les targetes de crèdit. Parlarem amb Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar l'actualitat que ens deixa el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem la mestra i escriptora terrassenca Marta Canals. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa i escoltarem la reclamació dels empresaris respecte de les infraestructures viàries. Parlarem amb Joaquim Cessé, president de l'Associació d'Empresaris de Castellà. Acabarem amb cultura també des d'aquesta població perquè aquest municipi assumirà la capitalitat de la Sardana el 2027. Entrevistarem Joan Ventura, president de l'Associació Amics de la Sardana de Castellà. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, va rebre la distinció d'Andalús de l'any que organitza i entrega la coordinadora d'entitats andaluses de Terrassa, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya i la Casa de Priego de Córdoba, també de Terrassa. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, va rebre el president andalús en una visita institucional a les dependències municipals. Moreno Bonilla va signar el llibre d'honor de la ciutat i Ballart li va lliurar una reproducció de l'emblemàtica Masia Freixa. L'alcalde va destacar la importància d'aquesta visita perquè Terrassa, recorda, compta amb el seu padró municipal amb més de 20.000 persones nascudes a Andalusia, un gruix molt important de la seva població. El president de la Junta d'Andalusia també va tenir unes paraules de total reconeixement a la ciutat agarenca i a la vegada va destacar els forts lligams personals que l'uneixen amb Catalunya.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La 13a edició de la cursa Corre contra el càncer ha recaptat prop de 14.000 euros a falta del recompte final. Malgrat la pluja d'aquest cap de setmana, enguany s'han apuntat més persones que el 2024 i, de fet, s'ha fregat el rècord de les 2.000, tal com ha apuntat Aleix Ribell, president d'Uberran.
Molt contents perquè les últimes xifres, de fet, s'està apuntant gent encara. Estem fregant els 1.900, amb la qual cosa és realment entre un 13-15% més d'inscrits que l'any passat.
Aquestes 1.900 persones han completat el tradicional recorregut de 5 quilòmetres aquest diumenge matí, ja sigui caminant o corrent. Tot i això, molta gent també ha fet el seu donatiu a través de la Fila Zero i ara la gran majoria dels diners recaptats aniran destinats a l'Associació contra el Càncer.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Unes 2.000 persones s'han manifestat a Badalona aquest dissabte sota el lema Ni un pas enrere, lluita diversa i col·lectiva contra el patriarcat. La marxa convocada per la comissió 8M ha posat el focus en el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que denuncien que el PP està desmantellant. La comissió 8M ha exigit que el CIAT atengui a totes les dones que ho sol·licitin, sense necessitat d'haver prestat una denúncia als Mossos d'Esquadra o haver passat la nit al Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona. I ha reclamat que el de Badalona s'equipari a la resta de CIATs de Catalunya perquè, segons denuncia, actualment no compleix cap dels indicadors establerts per la Generalitat. Escoltem Carme Martínez, de la comissió 8M.
Nosaltres no volem un CIAT assistencialista. Volem un CIAT que doni informe, assessori, acompanyi i empoderi les dones. I la ràtio que l'Ajuntament diu que es compleix, la ràtio està molt lluny de ser la que marca la Generalitat. Que a Badalona voldria dir quatre tècniques, quatre psicòlogues, dues juristes i dues administratives.
La mobilització ha sortit de la plaça del president Tarradellas i ha recorregut l'avinguda Alfons 13 fins a arribar a la plaça de la Dona, on s'ha llegit el manifest. Segons els càlculs dels organitzadors, s'han arribat a sumar 2.000 persones. A la marxa també hi han participat les AFAs de les escoles públiques de Badalona per reclamar més recursos que permetin una educació sexoafectiva a les aules.
Gràcies, Anna. I ara seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat, el Ministeri de Transports, Adif i Renfe han pactat contractar més personal per intensificar la revisió de vies i també per millorar l'atenció a les persones usuàries de la xarxa ferroviària. Així ho han segellat aquest diumenge a una reunió a la sessió de Sants i després d'una setmana molt complicada plena d'incidències. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Dotar de més recursos humans tant els efectius d'ADIF per tal de que aquests treballs que es fan de nit per assegurar que les vies estiguin a punt a l'endemà doncs puguin ser de la màxima qualitat. Sabeu que aquests dies a Roda de Barà, aquesta setmana, de fet hem doblat els recursos humans de servei de nit per assegurar precisament aquesta qüestió i en aquest sentit els equips que hi ha mobilitzats en aquest moment donen per tancades les incidències després de l'obra vinculades a aquesta comunicació del tren terra i també dels problemes que s'havien donat amb les catenàries.
Paral·lelament, plataformes usuaris de transport a tot Catalunya s'han unit per anunciar una gran manifestació el proper 22 de març per denunciar la manca d'accessibilitat i l'eficiència dels serveis.
Gràcies, Luis. I ara tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Saludem Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès podrà invertir 1,1 milions d'euros en els pròxims 3 anys en un projecte de modernització dels dos polígons que té operatius en aquest moment, el Pla de la Bruguera i Can Carner. La Diputació ha fet públic als municipis que obtindran ajuts del Programa Sectorial de Millora dels Polígons Industrials 2025-2028 i ha atorgat 720.000 euros per als polígons castellarencs i l'Ajuntament aportarà els 300.000 euros restants fins arribar als 1,1 milions previstos en els projectes finalment inclosos. Principalment s'asfaltaran carrers, es renovarà la senyalització, es posaran punts de càrrega elèctrica i es millorarà la zona verda.
Gràcies, Rocío. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de secundària de l'escola Tau per possibles tocaments a un alumne. Segons avançava el portal 324 aquest diumenge, i ha confirmat el mateix centre i els Mossos d'Esquadra Cugat Mèdia, el Tau va notificar el cos policial aquesta setmana passada dels fets. Segons han explicat des del centre, un alumne hauria fet saber a l'escola el comportament inadequat per part d'un professor. Seguidament, l'escola va avisar la família i va activar el protocol pertinent en aquests casos, que és notificar el Departament d'Educació i els Mossos d'Esquadra els fets i apartar el docent de les seves tasques i del centre mentre s'esclareixen els fets. Amb el protocol activat, a finals de setmana, el Tau va enviar un comunicat a totes les famílies per explicar-los els fets i demanar-los prudència davant la situació, tenint en compte que cal garantir la confidencialitat de l'alumne. Tal com han destacat els Mossos d'Esquadra, encara no s'ha presentat cap denúncia relacionada amb el cas.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La generació Z s'enfronta a un nou repte econòmic, l'ús irresponsable de les targetes de crèdit. La manca d'educació financera, la influència de les xarxes socials i les noves formes de pagament estan portant molts joves a situacions de sobreendeutament i estrès financer. Com poden gestionar millor els seus diners? Quins riscos comporta aquesta tendència? Doncs per donar resposta a aquestes i altres preguntes, marxem fins a Badalona per parlar amb Elisabet Ruiz Endotres, que és professora de Finances de la UOC i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Elisabet Ruiz. Elisabet, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Mira, primer de tot, per fer una miqueta de context, et vull preguntar quina és la situació actual de l'endeutament de la generació Z?
Doncs és molt més alt del que hi ha hagut en els últims anys i que, a més, doncs, si comparem amb generacions anteriors, és preocupant aquest nivell d'endeutament, no? I també doncs, per ser el perfil de gent molt jove que ja d'entrada comença doncs, amb uns deutes que no són els esperables.
I per què creus que tan joves arriben al límit de crèdit de les seves targetes?
Principalment, jo penso per un tema doncs, de les xarxes socials, no? Que incentiven moltíssim el consum, que contínuament doncs, estan dient compra això i estaràs millor, compra l'altre per sentir-te doncs, més guapo, més guapa o per veure't millor. Clar, al final les xarxes socials, el missatge que tenen, i com que hi passen moltes hores i estan connectats moltíssim, com que a més el màrqueting que es fa doncs, és un màrqueting molt que va molt a connectar amb les necessitats i és constant aquest bombardeig de missatges, doncs porta a que realment acabin comprant coses que potser ni necessiten, no? I que acabin també caient una mica en aquesta trampa que està posant les xarxes socials en tot l'àmbit del consum.
Quina diferència hi ha entre l'ús de targetes de dèbit i de crèdit i per què els joves tendeixen a triar aquesta última?
La targeta de dèbit descompten els diners directament, és un mitjà de pagament, és com si paguessis en efectiu, però ho fas amb una targeta i en el moment en què tu pagues, allò es descompta de la teva compte. Una targeta de crèdit el que t'està donant és un crèdit al banc o una entitat financera et dona un crèdit. No t'ho descompta en aquell moment de la teva targeta, sinó que a final de mes comptarà tot el que has pagat amb la targeta de crèdit i t'ho descomptarà. I en aquest cas, doncs, si tu et quedes amb un descobert, et cobrarà uns interessos molt alts, més unes comissions de descobert. Aquí has de vigilar. Per què tiren del crèdit? Doncs perquè precisament el que estan fent és un finançament, s'estan finançant. Amb una targeta de dèbit tu no et financies, però amb una de crèdit sí. I no només amb targetes de crèdit s'estan finançant, sinó també amb altres alternatives de pagament que estan sorgint avui en dia i que estan sent molt famoses, no? Del compra ara i paga després.
Mm-hmm. Justament, Mia, t'ho volia preguntar això. Quin paper tenen aquestes noves plataformes com el Buy Now, Pay Later en aquest problema?
És un problema greu perquè fan que les persones, sobretot els joves, perdin consciència del que estan comprant. Si tu comences a fraccionar el teu pagament d'ara compro això en aquesta botiga i el fracciono amb aquesta app, ara compro en una altra botiga i ho fracciono en una altra. Sí que tot va vinculat a la teva compte corrent, però el que comences a fraccionar arriba un moment que tu tampoc no recordes quantes coses has fraccionat, quantes coses has comprat, si no ets una mica curós. I llavors van passant els dies, van arribant els dies del mes, anem avançant, i van haver-hi càrrecs a la compte. Mm-hmm. Clar, si no tens els diners, el meu consell és, si tu ets capaç de pagar una cosa de manera fraccionada, això vol dir que tu també ets capaç de pagar-la, primer estalviant aquells diners per allò que vols i després comprar-la. Uh-huh. Però com que estem i vivim en una societat de la immediatesa i les tecnologies, doncs, a més, ho posen fàcil perquè això sigui, doncs, i també la generació Z doncs, ha nascut en aquest entorn, no?, d'una societat molt digital i de la immediatesa, al final el que porta és això, de que ho vulguis ara i que ja ho pagaràs més tard. La meva recomanació és, no, fem-ho al revés. Primer estalvia per allò que vulguis i després, quan tinguis els diners, compra-ho, perquè també et porta en un procés de reflexió i de consciència de si allò realment ho necessites, si realment ho vols, però si ens deixem enganyar per la part del màrqueting que genera aquesta necessitat de compra ja, perquè si no et quedaràs sense o perquè et farà sentir millor avui mateix, ara mateix, doncs entrem en un cercle una mica perillós de poder comprar coses i no tenir els diners per comprar-les.
I a quines conseqüències es poden enfrontar els joves que no controlen el seu endeutament?
Doncs a començar a assumir nivells de deutes que no tenen diners per pagar. Si arriba a final de mes i resulta que els diners de la compte són zero o en negatiu, al final d'uns patrons que estem desenvolupant, de deixar-nos portar per un entorn consumista, que no estem enfocant-nos en l'estalvi, ja per començar, doncs això, de dir, no ens enfoquem en l'estalvi, ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini. Quan anem avançant, amb els anys, estem desenvolupant precisament aquests patrons de dir, bueno, vivim el dia. Si hi ha diners, hi ha diners. Si no hi ha diners, no hi ha diners. No? Ens estem oblidant de que l'important és estalviar i després, doncs, amb el que ens queda, ens gastem els diners. S'està fent al revés. Primer m'ho gasto tot i estalvio el que em queda, quan això no és bo, no? I després, doncs, el fet de dir, bueno, és que arribarà en algun moment que tu tindràs uns objectius de dir, vull comprar un cotxe o vull comprar una casa o vull estalviar per algun viatge, etc. I no tindràs diners. I a més estaràs atrapat amb un volum de deute que si no atures, doncs no t'ajudarà gens perquè serà cada vegada més difícil sortir d'aquesta bola.
Clar, entres com en un bucle, no? Que després és molt complicat en sortir-se.
Exacte. No té aturador. Si tot ho vas fent així, tot vas comprant a crèdit, més coses que, a més, no són importants. No? Una vegada vaig llegir una frase que deia ens passem el temps comprant coses per agradar als altres que potser aquests altres no són ni importants per nosaltres. Sí. No? Llavors hem de fer aquest procés de reflexió, de dir realment necessitem això, què ens aporta, no? Per això sempre jo dic, doncs, una mica desconnectar les xarxes socials, desvincular-nos i pensar realment abans de comprar alguna cosa si realment és veritat, no? Aquest benefici que ens estan venent, qui sigui, però que ens estan venent i que diuen que ens aportaran o necessitem, ens aportarà realment aquest benefici. No cal que ho comprem ara mateix, potser ho podem comprar en un altre moment, potser podem plantejar-nos estalviar aquests diners per comprar-lo. Sobretot, insisteixo molt, de dir, si tu ets capaç de finançar, demanar finançament, de comprar-ho ara i pagar-ho més tard, i per tant ho vas pagar mica en mica, clar, això vol dir que també ets capaç d'anar-ho estalviant mica en mica per comprar-ho després. I potser quan tinguis aquests diners en aquest moment després, ja no voldràs allò, ja no t'interessarà.
Clar, però llavors aquí entra el factor de la immediatesa, de voler-lo tenir ja.
Exacte, i aquest factor de la immediatesa, doncs, no aporta res de bo. Mm.
I creus que en tota aquesta problemàtica hi ha una manca d'educació financera entre els joves?
Sí, la manca d'educació hi és, hi ha estat, i continua persistent, no? Malgrat s'intenti fer coses, doncs, i existeix molt en l'informe PISA que es va publicar, els resultats l'any passat, posa de manifest que els adolescents en el nostre país estan per sota la mitja en quant a competència financera. Llavors, no saber la importància que té l'estalvi, no saber com gestionar els nostres diners, no saber com relacionar-nos amb els diners, no ajuda, perquè al final doncs, vivim en un entorn que només ens preocupem en comprar coses materials. I una bona educació financera precisament el que ens ajuda és a tenir una planificació, a tenir uns objectius i encaminar-nos cap a aquests objectius i a tenir uns bons hàbits saludables financerament perquè en el dia de demà doncs, ens ajudin a tenir menys estrès financers, a que arribem a final de mes correctament, a que puguem tenir capacitat d'estalvi i que puguem pensar no només en la immediatesa de l'avui, sinó també perquè esperem viure més dies que no només avui, no? Clar. Llavors, si esperem viure més dies, també hem de pensar financerament en més dies.
I l'augment del cost de vida i la inflació que estem vivint en aquests dies estan empitjorant aquest problema?
Sí, l'entorn social i econòmic no ajuda gens, no col·labora, no només el tema de l'inflació, sinó també el nivell d'atur que hi pugui haver i també el cost de l'immoble. Els joves d'avui en dia poder-se independitzar és complicat, per al cost que pugui tenir, i a part doncs, que si els sous, els nivells de sous no acompanyen i també tenim doncs, un nivell d'inflació i un nivell d'atur elevat, jo cada vegada penso més que si fins els últims anys i els últims segles, doncs, cada vegada hem anat a millor o millor, les generacions sempre han tingut doncs, més accés a coneixement, més accés a possibilitats, a oportunitats i també una millor situació econòmica, doncs potser les noves generacions, la generació Z i les que vinguin al darrere, seran generacions en què deixarem d'anar millor i que potser hi haurà un punt d'inflexió i que s'anirà pitjor. I això és molt preocupant, perquè el que s'espera d'una societat i d'un món evolucionat és que precisament es vagi a millor. I jo començo ja a plantejar-me doncs, si realment aniran a millor o no, no. I per això és molt important que cada persona, que cada família a nivell individual comenci a tenir una educació financera, comenci a prendre consciència de quina relació té amb el diner, comenci a plantejar-se objectius, a estalviar, tenir doncs, un pla a curt, a mig i a llarg termini perquè es pugui enfocar i perquè pugui tenir una vida i un futur millor.
I com es podria fomentar l'educació financera des de les escoles o les institucions?
Per una banda, hi ha una part important que és les escoles, però també les famílies també és important. A mi no m'agrada deixar la responsabilitat al 100% de l'escola, tot i que és important, eh? I, bueno, és complicat, però s'haurien d'incloure, potser, des del meu punt de vista, en matèries més d'educació més bàsica, haurien de començar-se a incloure elements d'educació financera. També hi ha un altre problema al darrere, que ja s'ha detectat en alguns estudis de recerca, en què és molt difícil ensenyar alguna cosa que no saps, en el sentit de, si el professorat no està format en temes de capacitació financera, difícilment ells podran ensenyar alguna cosa que no saben. Per tant, hem de començar una mica pel principi de dir, anem a formar en temes d'educació financera en el conjunt del professorat i anem també, paral·lelament, introduint potser matèries que puguin així ajudar i a desenvolupar aquesta capacitat des de edats molt inicials. I això també vol dir que també hem d'acompanyar des de les famílies, és a dir, que vegin patrons i hàbits adequats. Això passa el mateix que amb l'alimentació. Si uns fills veuen doncs, que l'alimentació de casa, el més normal és tenir determinades begudes a la taula quan s'està dinant o quan s'està sopant i no és aigua, doncs tots sabem, no?, que les begudes ensucrades no són bones, però aquells nens ho prenen com un bon referent. Doncs amb els diners passa el mateix. Si els pares el que fan és viure la vida i és igual si arribem o no arribem a final de mes i estan acostumats a que si no s'arriba es va al banc a demanar un crèdit, doncs al final és el seu referent i és el correcte. Llavors, clar, les bones pràctiques i els bons hàbits comencen a casa, també, i aquí els hem d'educar financerament en els nostres fills perquè tinguin uns bons hàbits financers i que puguin, doncs, relacionar-se amb el diner d'una bona manera, no? Pensant en l'estalvi i no pensant tant en el consum. I llavors, això ho hem de traslladar i hem d'ensenyar, de dir, no s'ha de comprar de tot, i a vegades es tracta de... I ja sé que a vegades és molt complicat, eh? Perquè també soc mare i a vegades també tinc les meves batalles, però a vegades vas a una botiga, vas a un supermercat i ells sempre demanaran coses. Clar. A vegades dic, bueno, ara tinc que aguantar una pataleta. I a vegades la cosa aquesta val mig euro, val un euro, o sigui, no es sí. tracta tant, no es tracta tant de l'import que té, sinó al final del que li estàs ensenyant. Clar. I a vegades, doncs, dinos ajuda moltíssim i explicar-los per què no, i ensenyar-los doncs, que no es tracta de gastar-nos tots els diners, sinó que els diners precisament els hem de gestionar correctament. I parlar de temes financers és bo i és sa parlar amb els nostres fills dels diners, i no és un tema que s'ha d'amagar. Però per això també és important que els pares tinguin una bona educació, una bona cultura financera.
I tens constància de si hi ha països que ja hagin implementat programes d'educació financera amb èxit?
Bueno, tots els països de Finlàndia, Suècia, aquí... ja es veu en els resultats de l'informe PISA de que ells van molt més avançats i que tenen uns bons resultats, inclús Dinamarca tenen bons resultats en temes de competència financera, i això sí, és perquè també s'està treballant des de les escoles, però també des de les famílies també es treballa, i es veuen aquests resultats.
Uh-huh. I ja per anar acabant, a llarg termini, quin impacte podria tenir aquesta problemàtica en l'economia i la societat?
Una mica el que apuntava abans, no? Que al final el que genera és una societat molt més pobra i molt més endeutada. Si tu ets més ignorant i ets més pobre, sempre seràs molt més vulnerable i molt més fàcil de manipular. Ets molt més ignorant, és molt més fàcil que t'enganyin, que estiguis endeutat amb uns nivells de préstec i d'un cost de deute molt més alt, et sents atrapat al final i no tens escapatòria. Et fa una societat més pobra. Si una societat està educada financerament, podrà dir doncs, que té una planificació financera, que cuida l'estalvi, i això al final crea més riquesa, perquè et pot portar doncs, a aconseguir objectius que puguis tenir a llarg termini i, a més, doncs, a invertir, a aprendre d'això, a saber gestionar millor els diners i a tenir més oportunitats.
Doncs, Elisabet Ruiz, professora de Finances de la UOC, moltes gràcies per apropar-nos tots els teus coneixements i per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Prenem un vol carícies del temps que ens queda viu, marxant com escapistes, com exil·lusionistes, m'enredo dins cabell. Perfum d'antics moments que són dels que no tornen. I obrim pas a un nou dia amb seqüències dissenyades per no perdre les hores, per trobar-nos l'un a l'altre, l'un a l'altre. T'allunyes i ens separes, i aquest cop no fa mal, que el tall que fas d'arrel és net i no fa sang, no fa sang, no fa sang.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
5 de la tarda, temps ara per a la tertúlia dels dilluns, que acostumem a dedicar-la al món de l'esport. Repassem tot el que... No, tots plegats el que ens ha deixat el cap de setmana esportiu, bàsicament, futbol i alguna coseta més. Per tant, anem a saludar els nostres tertulians d'avui. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Què tal? Bona tarda.
Hola, Carme. Molt bona tarda. Què tal?
Com ha començat la setmana? Bé?
La veritat és que molt bé, sí, sí.
Sí.
Dilluns... Sí, no, no, a veure, jo crec que la setmana aniria millor, no? És dilluns, està ennuvolat, sí que...
Serà Terrassa, perquè aquí, de moment, el sol ha sortit i s'aguanta. Veurem a veure què és el que dura. Deixem que saludem el Raül Chao, periodista, el tenim a Sabadell. Sol, núvols, què? Quin temps fa, Raül?
O acompanyat.
Mira. Com... Primer de tot, bona tarda. Com diria el nostre entrenador del Sahel, diria, filòsof, diria, bueno, està sortint el sol, així que ha sortit el sol, bueno, perquè el Sahel ha guanyat, però aquí el sol va caient en alguna gota, una miqueta estrany, dilluns estrany.
Un dilluns, sí. I saludem el tercer dels components de la tertúlia d'avui, l'Eduard Pomares, que és soci del Barça, que ens acompanya via telefònica. Eduard, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Què
aquí
tal?
Aquí un dia esplèndid. Dia esplèndid a Barcelona, aquí, eh?
A Barcelona, estàs a Barcelona.
Sí, jo casualment estic a Barcelona. Sí, jo m'estic preparant pel partit de demà.
Ostres!
Està fent...
Agafa el paraigües.
Una prèvia de 10.
No estaràs fent cua a les guixetes, no?
No, ja tinc l'entrada i tot, eh?
Ah, ja tens l'entrada.
Que està al camp.
Sí, que no m'agafin els pixats del ventre.
Està al camp nou dins ja.
Molt bé.
No l'han tret al lloc, eh?
No, si té l'entrada no li trauran, segurament.
Bona entrada, senyor, eh?
Bona entrada, sí, no? Ara, només falta que acompanyi la tarda, eh? Perquè sí, demà la previsió sí. No és que sigui massa bona. Ja t'aviso. Sí. Eh?
Quan surti el Barça sortirà el sol.
Sí, home, sí.
A les 21, a les 9 de la nit, no?
No, si juguen a 3 quarts, a 3 quarts de 7.
Això, per això.
Mare meva.
A 3 quarts de 7, això. A les...
quin
bueno, aquella hora encara, eh? Estarà marxant el sol, sí, encara.
Deixeu-me... Aparquem un moment el tema de la Champions i anem pel que també és actualitat i que té a veure doncs, amb el waterpolo, amb l'equip del Sabadell, l'Astropol, que semblava que aquesta vegada es podria fer amb el títol de la Copa de la Reina i a última hora va ser que no, Raül?
Sí, va ser igual que l'any passat, és a dir, a tres quarts que semblava que el Sabadell tirava cap endavant, però el parcial de l'últim quart que va fer que un Sant Andreu en versió increïble s'emportés la Copa de la Reina com va succeir l'any passat, no? A mi on vaig trobar més a faltar el Sabadell va ser en l'últim quart, no? Que no van poder atacar bé, van trobar una gran portera, la Martina, i aleshores crec que el Sabadell va perdonar molt i aleshores quan et fan un parcial, crec que juraré que va ser d'un 4-1, et destrossa el partit. Però, bueno, si tot va com l'any passat, doncs ara la Champions que torni cap a casa, no? És a dir, jo ho firmo amb sang. Però això sí, jo crec que la Lliga, el Mataró, crec que aquest any està dos o tres passos més endarrere que tant Sant Andreu com Sabadell, així que veurem. Però, clar, les baixes de Maica i de Judi, però en el cas de Maica de Boya, crec que es nota molt, no? Perquè les dues són de les millors jugadores del món, sinó de les millors, i crec que s'ha notat bastant. Perquè, si no, jo crec que el Sabadell era molt favorit per la competició.
Mira,
jo crec que el Sabadell,
sí, digues.
El que li ha faltat, veient una mica el balanç de la Copa del Rei, de la Copa de la Reina, perdó, li ha faltat al Sabadell, potser, la regularitat que té normalment en els partits, no? Normalment és un equip doncs, que sí que té alguns minuts d'afluixar, però mai afluixa un quart sencer, no? I això potser és el que l'ha condemnat durant aquesta Copa de la Reina, perquè li va passar divendres amb el Terrassa, dissabte doncs, sí que va ser una mica més plàcid, però diumenge doncs, potser sí, va haver aquest temps de desconnexió, però en qualsevol cas el Sant Andreu aquest any, doncs, que de moment ha sumat els tres títols que ha disputat.
Si l'any que ve es torna a repetir la mateixa final, a veure si es compleix la dita i a la tercera en va la bona. Eh?
I torna sí. La reina, també.
I... No, per cert, en aquests casos tampoc no hi ha presència de membres de la Casa Reial, no?
Sí, aquest any sí.
Ah, sí?
Aquest any ha sigut la primera vegada.
La reina.
Sí. Home, doncs sí. Això era per remullar-ho.
o perquè estava a Mallorca.
Era per una Palma.
Estava a Palma, mira.
Sí, el partit començava a la una... El partit començava a la una i van esperar com un quart d'hora perquè estava arribant la reina. Però sí, jo crec que també ajuda pel fet de l'or olímpic, no? Perquè l'or olímpic de l'equip d'Espanyol crec que ha fet un pas endavant gegant i això s'ha notat i, home, crec que si va la reina, doncs possiblement sortirà alguns telenotícies que el waterpolo normalment no surt, no? Perquè traient els...
Donar dos detalls d'això.
Doncs, a veure...
Tot nostre.
Una mica d'informació. Quan la selecció de waterpolo va anar doncs al recordem a que va ser
el Palau Reial,
el Palau Reial, sí, gràcies, sí, perquè és dilluns. El Palau Reial, doncs en aquell moment les jugadores, doncs allò en el moment de celebració, van dir a la reina: "Ostres, has de venir a la Copa de la Reina." I va ser una petició i sí, correcte. Vine a entregar la teva copa. I va fer... I bé, doncs, el que va començar com una promesa, doncs, al final s'ha acabat fent oficial. I una altra dada. El Sabadell tenia tot de cara per guanyar. Tenint en compte que el seu entrenador es diu David Palma.
Ostres.
Pues empalmat, però, és que també hi ha l'altra banda de l'acudit, no?
Però Palma de... Sí, però mai Palma, no? O sigui, que per això que dic que era guanyar Palma, o sigui... Bé, és una dada que volia compartir amb vosaltres.
Sí, sí. Escolta, deixa'm abans de tancar aquest capítol dedicat al waterpolo, que posem sobre la taula el nom de Jordi Valls, que és el substitut de Miqui Oca al capdavant de la selecció femenina. És un home que ja porta uns anys en l'equip tècnic i que, per tant, coneix prou bé l'equip, coneix la casa i sembla que és una garantia, però a més és de Terrassa, no, Miqui?
Sí, jo espero que el Raül no l'ataqui tant com a Peñarroya, però no, és broma. No, és un seleccionador, jo crec, amb total garantia per afrontar aquest cicle olímpic fins a Los Angeles. La veritat és que és un entrenador que ha passat per totes les categories, va ser segon de l'equip masculí del Club Natació Terrassa, també de les categories inferiors. Per tant, jo crec que és un entrenador que li arriba aquesta oportunitat, arriba en la seva oportunitat en el moment perfecte i segurament doncs, podrà continuar la gran feina que ha fet conjuntament amb el Miqui Oca. Per tant, jo crec que merescudíssima i crec que és el que ha de passar moltes vegades a les seleccions, no? Quan es fa un treball i tens un segon que és molt i molt vàlid i el primer vol marxar a altres experiències... Doncs qui millor que un home de la casa com ell que coneix a la perfecció tota la feina que s'ha estat fent.
Totalment, és a dir, és un no tocar lo que funciona, no? És a dir, perquè era el segon de Miqui Oca, que era l'entrenador que coneixia millor les jugadores que les havien portat a l'or olímpic, doncs crec que ha sigut un encert molt gran i veurem si en les pròximes competicions també toca metàl·lica, sigui metal d'or.
Bé, doncs sortim de l'aigua i anem molt ràpidament als capítols de la Lliga i de la Champions de futbol. Per cert, Eduard, content perquè el Barça continua líder i amb un partit menys, no?
És el que es preveia, no? Ja teníem coll avall que el Atlético de Madrid no guanyaria el camp del Getafe.
Ah.
Per tant, home, com a molt era un empat. Si a més a més perden, collons, ens ho foten més fàcil.
Ja, però tu que tens una bola de vidre o què?
No, però si el futbol és molt fàcil, sou vosaltres que ho compliqueu.
Ostres. Quines acusacions, ja només per començar. Quina polèmica que tenim aquí, eh?
Acusacions gratuïtes, eh? Jo us vaig dir el mes de setembre que el Barça fotaria triplets. I pujo l'aposta, farem dos triplets, masculí i femení.
Ah, sí?
Ostres.
Escolta, això queda enregistrat, eh? I ho buscarem, eh?
Busqueu. Podeu buscar, 10 de març quedarà per la història.
No, però ara, seriosament, aquesta ensopegada de l'Atlètic de Madrid, no sé si us l'esperàveu, Raül.
No.
Bueno, el Coliseum ara mateix és un estadi fotut perquè l'equip de Bordalàs sempre és un equip que t'exprimeix fins a l'últim grau i et deixa... Bueno, i si fa una errada un jugador teu com Correa, que deixa els últims 5 minuts més del descompte, que ja que el Getafe perd molt de temps, doncs era un descompte molt llarg, doncs van tenir gairebé 15 minuts amb un home més, no? I a més, l'Atlético Madrid, que està molt cansat després del gran desgast físic que va fer davant el Madrid al Bernabéu, doncs ho va pagar moltíssim, i entre una cosa i Arambari, que va tenir el seu millor dia de la seva vida, doncs es va aprofitar i va posar la Lliga a tope. però això és un missatge també pel Barça, és a dir, que ara mateix, que són cada 3 dies hi ha un partit, compte, i pel Madrid, és a dir, és que, per exemple, el partit del Madrid,
pels
no
pèls,
sé si algú
el
va veure, però el partit va ser bastant fluixet per no tirar una altra cosa.
Mm. Miqui, tu volies apuntar alguna qüestió sobre...
Sí, jo m'esperava que potser l'Atleti de Madrid... L'Atleti de Madrid ens té acostumats a fer grans remuntades, ratxes de resultats, allò que 13, 14 partits... Però després és, també ens té acostumats a grans petardades. I aquest any doncs, sembla que alguns camps a Simeone els hi costa molt a gestionar les avantatges, no? Quan va per davant el marcador. Ja va passar el Bernabéu, tot i que va ser diferent, perquè es va avançar molt més aviat, però aquí l'Atlètic de Madrid té un problema moltes vegades amb la gestió del resultat. I jo crec que és un equip doncs, que moltes vegades els hi costa molt encaixar gols, però després té moments de desconnexió que equips tan intensos com el Getafe els pot aprofitar. I més encara, si es queda amb 10 jugadors, doncs encara les coses... Jo crec que l'Atleti de Madrid té un problema quan es queda tant amb 10 jugadors quan té el resultat a favor. Que moltes vegades no sap organitzar Simeone del tot a l'equip. Hi ha aquells minuts de desconnexió i el Getafe, doncs, que és un equip que no deixa dubtes, moltes vegades, doncs, va aprofitar aquesta oportunitat i bé, a l'Atleti de Madrid doncs, que desaprofita una oportunitat molt gran de posar pressió també al Barça.
Mm. Bé, doncs no hi ha novetats a la Lliga, únicament doncs, que tot i estar doncs, molt ajustada amb aquest empat a 57 punts entre Barça i Real Madrid a un d'avantatge respecte de l'Atlètic de Madrid, això sí, recordem, amb un partit pendent que té el Barça, aquest partit davant l'Osasuna que es va haver d'ajornar aquest dissabte i que ara la qüestió serà trobar-li una data que apunten el dia 21 de maig.
És que és l'única data que queda lliure. Si el Barça segueix endavant en totes les competicions, només queda el dia 21 de maig.
Sí, i a les 7 de la tarda, abans, perquè és abans de la UEFA, que aquell dia sí, és la final a Sant Mamés. Sí. Aleshores, sí, en cas que el Barça sí, continua les competicions, tant a nivell de Copa del Rei com de Lliga, doncs, de Lliga de Campions, doncs només tens aquesta data, que és entre l'antepenúltima i la penúltima jornada del campionat. És a dir, que
correcte,
això parla molt malament de l'organització del calendari. És a dir, que sempre hi ha d'haver com a mínim dos o tres dates...
lliures, disponibles.
Lliures, per si de cas, i també per descans dels jugadors. És a dir, que no és normal, és a dir, que això és una bogeria que al final prendran malament, és a dir, que passa qualsevol cosa que pot passar o una Filomena, com va succeir fa uns anys, i és que desquadrar el campionat sencer.
I més un any on no hi ha ni Mundial ni Eurocopa, que això és una altra de les coses que encara és més greu, perquè dius, mira, si hi ha Mundial i Eurocopa és normal que hi ha... Hi ha aquests calendaris tan atapeïts, però, ostres, quan no hi ha ni Mundial ni Eurocopa, que hi ha hagut vegades on s'han deixat dates lliures i s'han jugat partit entre setmana que no tenien cap tipus de sentit, ostres, aquesta vegada... No sé, jo crec que s'ha d'organitzar molt el calendari i s'hauria d'agafar exemples com fan altres esports i això de la Nations League... Doncs tot això s'hauria de fer doncs, durant un mes, no sé si el mes de juny o el mes de maig o
sí,
no sé quan.
Un torneig de Nadal s'hauria de fer i ja està.
Clar, o sigui, aprofitar... Mira, no estaria gens malament. El desembre, per exemple, atures la competició i fas doncs, aquesta Nations League.
Vinga,
o els partits de competició.
Aquest vespre es tanca aquesta última jornada de Lliga amb el partit que queda encara per jugar, l'Espanyol Girona, que enfronta dos equips que estan en dinàmiques molt diferents, no?
Compte amb el Girona. Compte amb el Girona.
Què vols
dir,
Capatina?
Guanyarà, tingueu clar que avui l'Espanyol perdrà a casa amb el Girona, eh?
Sí?
Ja està,
sí,
eh? No comentem res més, eh?
No, ara
mateix l'Espanyol està millor que el Girona. És a dir, crec que l'Espanyol ara mateix està en un gran moment de forma. crec que la part negativa per part del conjunt Perico és que porta 21 dies, crec que, sense jugar. Sí. Des del darrer partit davant l'Alavés, que van guanyar, clar, la setmana passada no van poder jugar a causa de que es va aplaçar el partit contra el Villarreal, i ara estem a dilluns. Aleshores, crec que això pot ser positiu o negatiu, veurem, és a dir, depenent de l'estat de forma, perquè, clar, han pogut descansar i això també ajuda. Però si avui guanya l'Espanyol, crec que fa un cop monumental sobre la taula a nivell d'allunyar-se molt del descens. I que van proper partit crec que és el camp del Mallorca. Aleshores també pot ser un altre punt d'inflexió. I per part del Girona, compte, ho dic, perquè és que si no guanya avui es fiquen al lío del descens i compte, perquè no està bé, no està jugant bé, està patint molt i per marcar gols necessita a vegades 100 ocasions per marcar. I és que, si no m'equivoco, el Pichichi crec que és Estuani encara, i això ho diu tot.
Som al Terrassa de Víctor Bravo, eh?
Doncs a veure...
I el Sabadell de Movilla.
A veure com acaba aquest enfrontament entre l'Espanyol i el Girona, que servirà per tancar l'última jornada de Lliga. I ens n'anem a la tornada dels vuitens de la Champions, que són aquesta setmana, demà, amb el Barça-Benfica i dimecres amb l'Atlètic-Real Madrid. Eduard, com veus a aquests partits de tornada?
Compte que el que digui serà així, eh?
No, serà. És que és un gurú, és un gurú.
Ja farem per parts. Jo crec que demà el Barça tampoc ho tindrà tan fàcil, eh? El Benfica és un equip que juga molt bé l'atac. Es va posar... Els dos partits que van jugar a Lisboa ens ho va posar molt complicat i sort en vam tenir. Si el Barça surt amb la paja tipus Leganés o Les Palmes, patirem. Si el Barça juga com està jugant tota la temporada, jo crec que el Barça no tindrà cap problema en guanyar. De totes maneres, crec que serà un partit amb gols, perquè el Benfica tampoc estiga enrere. Per tant, hem d'anar al tanto. Jo crec que passarem, hem d'anar al tanto, per això.
De totes maneres, el factor emocional, que no, això... no cal oblidar, sí. Pot ser...
Això pot jugar, això és una arma de doble tall, també.
Sí.
Perquè els jugadors poden sortir molt enxufats, però clar, sembla ser que hi havia una relació excel·lent amb el metge, i no sé com els pot afectar. I més tenint en compte que són xavals que són molt joves. Aquestes circumstàncies de la vida no sé si se l'hauran trobat moltes vegades. Per tant, és una incògnita. És una incògnita.
Totalment. Primerament, que el Pichichi del Girona és Ángel Herrera, el migcampista, amb 4 gols. És a dir, amb això crec que ho diu tot. I després, amb el tema del Barça, totalment d'acord amb el que ha dit el company, no? Perquè crec que el tema emocional ara mateix et pot agafar de les dues maneres, i sobretot per mi la clau és qui marca el primer gol. Perquè si marca el primer gol al Benfica, el Barça veurà la necessitat de marcar sí o sí i pot quedar forats per l'esquena de la defensa del Blaugrana. Però si per l'altra banda el Barça marca el primer gol, jo crec que el Benfica se'n va d'aquí amb 4 o 5 gols tranquil·lament. Aleshores, és molt important per mi demà el primer gol. I no sé com veurà afectat l'afluència de públic al partit es jugui en un horari que sí. És molt d'hora, molt, molt, molt d'hora.
I l'altre partit, l'Atlètic Real Madrid, veieu l'equip del Xolo amb capacitat de remuntar?
I tant, que guanyaran 2-0. Oh, wow.
2-0. Sí. M'encanta.
Jo el veig al sofà tranquil·let. Jo veig l'Eduard tranquil·let al sofà i dient que vagi caient els gols.
Com a la porta, tri tranquil.
Jo veig l'eliminatòria un 40-60 a favor del Madrid. És a dir, crec que el Madrid rebi dos gols i no faci cap gol hauria de ser... És molt estrany tenir la pólvora que té el Madrid. A més, crec que la derrota de l'Atlético Madrid a la Lliga pot restar confiança. I aleshores vull veure com afecta tot plegat. I a més, important, l'Atlético de Madrid per mi és jugar a la Lliga diumenge contra el Barça, perquè sí. És a dir, si no guanya el Barça, l'Atlético de Madrid ja se n'oblida sí o sí del campionat. I per contra, si guanya l'Atlético de Madrid a la Lliga, a dir que si guanya el Barça, és un cop sobre la taula per ells perquè diuen, podem guanyar la Lliga. I a més, seria gol a veraix a favor, que això és molt important en cas de doble o triple empat. Aleshores veurem, però clar, és que en 72 hores tens dos partits d'un desgast físic i mental molt heavy, així que veurem què fa el Xolo.
I que queda sense... Llences la temporada, eh? Si l'Atlètic de Madrid queda eliminat, o sigui, és que... Llença la temporada tenint en compte que jugues amb el Barça, clar. Que, sí, però és allò que el pal és enorme, perquè a més tens... t'estan amenaçant la tercera posició perquè tens el rivals que podrien posar problemes, no? I veurem això com ho gestiona l'Atlètic de Madrid.
Teniu algun altre partit de Champions a l'agenda per veure aquesta setmana?
El Liverpool PSG.
Vale. Sí, està justet el resultat d'anada, per això.
Home, és que la setmana passada jo crec que des que Courtois no fa aquella exhibició a la final davant el Liverpool que va parar absolutament tot, jo no veia una exhibició tan heavy com va fer Alisson la setmana passada, és a dir, perquè va parar absolutament tot el que va fer el PSG.
Home, Chesney li va faltar l'MVP sí, però, del partit, pobre.
Sí, però, és, però, el de,
però només
el de,
en fum.
Sí. Però és que, Carme, has de veure els highlights del partit. És a dir,
no
és que és
no el vaig veure, la veritat.
Totes les ocasions que tenen és brutal. I, per tant, crec que és un 0-1, però crec que és un partit que pot passar qualsevol cosa. És a dir, perquè el PSG té la suficient pólvora com per fer molt de mal al Liverpool. I jo crec que demà se'n van a la pròrroga. Mira.
Demà a les 9, eh? Demà a les 9.
Pròrroga i penal. Pròrroga i penals. I allà ja sí que no mullo, però pròrroga i penals segur.
Quin partit més teniu apuntat, Eduard? Tu veuràs a part del Barça algun altre o no?
No, jo només veig el Barça.
Ostres.
Jo només veig el Barça, jo.
La més és igual.
Barça TV.
Sí, no. Així no perdo el temps.
Home, hi ha partits bons, eh?
No, res. El futbol és el Barça, escolta. No.
I l'Atlético Real Madrid també serà un bon partit, esperem.
Bueno, sí, però està dat i beneït, això.
Ja.
Els dos partits de UEFA de dijous són dos partidassos, és a dir, tant l'Atlètic a Roma com el Manchester United en Real Societat, els dos amb sobretot l'Atlètic ha de remuntar, però la Real que guanyant se'n va passar ronda, són dos partidassos i compta amb el Betis també, que ve un empat al Benito Villamarín i que ha de guanyar sí o sí per passar de ronda. Dijous és també un dia d'aquests que als futboleros ens agrada.
Déu-n'hi-do la setmana, eh?
Sí. És una setmana de traca i mocador i no te'n diguen el cap de setmana, que hi ha Fórmula 1, motos, és a dir...
D'això en parlarem la setmana que ve, d'això de motos i cotxes en parlarem la setmana que ve. El que hem de parlar també és del femení, de la Copa de la Reina, que en l'anada de les semifinals el Barça ha deixat pràcticament enllestit el seu passi a la final, que probablement sigui amb l'Atlètic de Madrid, o quina és la possible final que veieu vosaltres?
Sí, Atlético Madrid. És Atlético Madrid i jo crec que l'altra ronda de les semis, és a dir, jo crec que si la juga el Barça bé passaria igualment, perquè és a dir, van deixar l'eliminatòria sentenciada a l'anada.
Penso que cada vegada està més a prop, diuen.
El què?
Sí. Que cada vegada està més a prop, diuen els del Madrid.
Però sí, si el Madrid quan jugui la tornada estarà una mica més lluny, o sigui que...
No, per això t'ho dic, no, però diu l'entrenador que cada vegada està més a prop del Barça.
El Toril li van cridar des de la graderia dimissió, jo no sé si és que el Madrid, no sé fins a quin punt té clara la seva aposta pel futbol femení.
Aquesta és una, perquè si tu apostes, poses diners a través també de la base, perquè sense base no es creix, i fas un impuls econòmic important, aleshores podria arribar a intentar competir amb el Barça, però és que ara mateix tu veus la plantilla del Madrid i és que quina jugadora seria titular al Barça? Quina?
Bueno, però com neix el projecte del Madrid comprant el Tacón?
Sí.
A partir d'aquí ja neix malament. Aquest projecte neix malament. Per què? Perquè tu, en principi, el Barça, recordem, que ha baixat de categoria, que està lluitant pel descens. O sigui, diguem que en el seu moment el Barça ha estat patint les conseqüències del que és la competició i durant tot aquest temps que ha fet el Barça. Ha fet inversió, ha fet estructura, ha anat potenciant... I tot això és el resultat del que s'està veient. Què passa? Que hi ha hagut molts equips que han agafat i han dit, vinga, va, futbol femení, vinga, esto está en auge, anem a començar a fer equips. I és el que ha passat. I això, al final, doncs, acaba passant aquestes coses. I també molts equips, en molts moments, com ha passat amb l'Espanyol i altres equips, doncs què feien? Quan s'havia de retallar pel primer equip masculí, retallem el femení. I ara, doncs, estem recollint tot això.
I una cosa important per mi del Barça, on crec que ho tindrà més difícil aquest any, és el tema de les Champions, perquè crec que aquest any el Barça ha baixat una mica el nivell respecte a l'any anterior. Crec que l'entrenador Pere Romeu, si no m'equivoco, crec que no és millor que l'anterior, i que per guanyar la Champions necessiten sí o sí un nivell de matrícula d'honor d'Alexia, d'Aitana i de Hansen, perquè per mi la baixa de Mariona crec que és una jugadora molt infravalorada, però crec que és una jugadora que de 10 sempre.
Eduard, tu apostaves pel triplet de les noies, també?
Jo l'aposto, però tenint en compte, cuidado, que el Barça per mi no és el equip més fort de la Champions femenina, per mi el més fort és el Chelsea, a dia d'avui. I ens trobarem probablement a la semifinal, per tant, el que surti d'aquesta semifinal serà el campió.
Sí, jo també penso el mateix.
Sí?
És que el Chelsea, el mercat d'estiu de l'any passat i el mercat d'hivern, crec que s'ha reforçat molt bé per poder competir a tu a tu al Barça, i sobretot que l'equip blaugrana, amb les baixes de Mariona i etc, necessita sobretot que les seves estrelles estiguin al millor moment. I a més, que per exemple Rolfo encara no sé si està encara als Jocs Olímpics o què, però no ha tornat, i veurem. Per mi al Barça li falta una migcampista més, perquè veig a Patria, Alexia, Aitana i Pina, que estan a un nivell de cansament molt heavy.
Doncs mira, jo només per portar-vos la contrària no estic d'acord. Jo crec que el Barça és superior a la resta. Ara ja està. Per discutir una mica, que si diem els tres la veritat queda molt avorrit. No, per això.
Què vols dir la veritat? Que dius mentides?
Ui.
Home,
estem acabant la tertúlia, em sembla.
Hi ha qui opina més amb el cor,
correcte,
cor, tot sí, i que sí. També podria fer servir el cap per l'anàlisi que també ho fa. Per tant, si tenint en compte que la Copa i la Lliga en la competició femenina està bastant clara, l'aposta seria doncs preparar-se sobretot per a aquesta semifinal que apuntàveu amb el Chelsea.
Totalment.
No? Perquè és, això, és la gran aposta, si tens, aquesta.
Si tu tens guanyada la Lliga, que la tens...
Sí, ja. Però em refereixo que tu a la Champions has de jugar amb les titulars, i la Lliga que l'has de jugar si falta amb el B, perquè tu la Lliga ja la tens guanyada, i la Copa de la Reina fins a la final també. Aleshores t'has de concentrar a la Champions.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Hi ha un tema que me'l guardo al calaix, que parla dels salaris i de l'avís que fa la UEFA. Ho deixem per un altre dia, senyors. Moltíssimes gràcies, que vagi bé la setmana.
Apa, adéu.
Adéu-siau.
Adéu.
Bona setmana, que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat, i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat,